Aquí comença Tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.
Bon dia, bona tarda, bona nit. Segurament us haureu fixat en la següent situació. En un restaurant hi ha una parella. Creuen quatre paraules per escollir la carta i el vi i tots dos treuen el mòbil. Un dels dos promet que és només un moment, per una cosa de feina. I l'altre aprofita per respondre un whats. El sopar segueix amb normalitat, més que res, perquè no es pot menjar una sopa amb el mòbil a la mà. Però després de les postres, arriba a la sobretaula i es trenca la promesa. I tornen a aparèixer, de fet, els dos dispositius. A tot això m'he oblidat d'una cosa. Hi ha un tercer comensal, que és una criatura, i que ja mira el mòbil des de que han entrat al restaurant, que així no molesta. Caricatures a banda, les dades són demolidores. A Espanya, uns 8 milions de persones es consideren addictes i un 15% tenen un ús del mòbil que es podria considerar una forta addicció. Però la qüestió és, si hem de fer servir el mòbil per tot i estic enganxat o realment ho estic fent per obligació? Quins senyals em poden fer pensar que n'estic fent un gran massa? I també com convisc amb una persona que només viu enganxat a la pantalla i no em fa cas? En parlem ara mateix amb el Xavier Guix. Xavier, què tal?
Molt bé, ben trobat aquí, de nou.
Amb un convidat, que és l'Antoni Baena, membre de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC. Què tal? Com estàs?
Perfecte, molt bé.
Amb els mòbils tancats, no m'imagino?
I tant. No ho sé.
espero que sí.
No sonarà segur, perquè jo sempre el porto en modo així...
Silenciós
o d'avió, vull dir que no... És difícil que soni el meu mòbil.
Jo també el porto en mode silenciós i de vegades ja em renyen fins i tot per portar-lo en mode silenciós. No ha respost prou aviat.
Clar.
Ara ja no només estem parlant d'una addicció, sinó d'una necessitat de respondre immediatament, no? Ja hem fet un canvi de pantalla.
Bueno, això ha existit sempre, no? Una mica equivocar-se i pensar doncs, que quan tu envies un missatge que és asincrònic com un WhatsApp, s'ha convertit en el telèfon que has de respondre immediatament, no? I has d'estar sempre mirant-lo, no? Però jo començaria pel principi. Realment existeix l'addicció al mòbil? Perquè, clar, hem començat molt fort, dient que existia, no? I que tant, la gent considera que té...
Que està enganxada al mòbil.
Moltes vegades la gent el que li passa és que fa servir el mòbil més temps del que voldria, però això no és una addicció.
Està molt bé que diguis això, perquè ens serveix per aclarir que la paraula addicció la fem servir molt gratuïtament quan l'addicció és tot una complexitat físico-biològica, social, en fi, té molts components. Està considerada una malaltia en alguns àmbits, almenys l'OMS així ho reconeix, i estem parlant d'una malaltia que afecta una persona, no amb el mòbil, no, és que pot ser addicte a qualsevol cosa. El mòbil pot ser una addicció més, però pot tenir addicció aquella mateixa persona, potser deixar el mòbil, però sortirà a córrer cada nit. O potser començarà a veure.
No mira pantalles, però corre pels carrers.
És a dir, que sempre la persona que ja tendeix a tenir alguns mecanismes cerebrals que en diem addictius, doncs segurament practicarà algun tipus d'addicció. Aleshores, clar, si tractem aquest tema, l'addicció, el tema és molt seriós.
No, és que bé, a mi, Antoni, se m'ha dit, això es diu molt a la gent, és una droga, és igual que una droga, això... No és certa, llavors, aquesta afirmació?
No, no és certa. No és cert. Primer, d'entrada, addicció al mòbil. Hauria de ser addicció al que fas amb el mòbil.
Val.
Perquè addicció a les pantalles també. És erroni el concepte com a tal. No? Però, bueno, imaginem que acceptem aquest concepte. Les persones que tenen, com molt bé s'ha comentat aquí, no? Que tenen algun problema, que tenen algun, que els hi costa controlar impulsos o el que sigui, el mòbil agreuja això. Però el que no s'ha trobat és que el mòbil el provoqui. És la típica qüestió que sempre es diu causalitat o correlació. És a dir, tu tens una persona que té un problema i amb el mòbil segurament s'agreuja. Però el que no hem trobat fins ara és que sigui realment el mòbil el que provoca aquesta quantitat de problemes que pot provocar el fet de fer-lo servir.
Val, llavors jo dic enganxat. Preocupantment enganxat, perquè aquí ens encanta posar hores i minuts i tot això. Què considerem?
És que, bueno, això és un altre problema que podíem discutir, perquè hi ha com més de 80 escales per graduar i per valorar si realment, això ja diu molt, de que no tenim clar què vol dir això. I, a més, el mòbil té eines per valorar el temps que estàs connectat.
Sí.
Doncs això...
Que molta gent les tanca. Vol saber vostè quanta estona ha estat enganxat? No, no ho vull saber.
les tanca, però precisament les tanca perquè quan ho miren hi ha gent que veu les hores i diu, ah, doncs he estat poc i he estat moltíssim, i al revés. Clar. Per tant, no és un bon indicador. El que és un bon indicador és la percepció subjectiva. I clar, si estem constantment parlant de que estem hiperconnectats, 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 però no parlem de per què, perquè podem fer moltes coses. Llavors, la gent sempre pensa que està connectat més temps del que hauria d'estar connectat, perquè sempre està dient aquest discurs.
Però no et deixarem marxar d'aquí fins que no ens donis una hora, o dues hores, o el que sigui, Aquesta és la clau de tota la història, Es passa, el nano es passa hores cada dia, i bueno, és molt, és poc, és què?
És que, clar, ara els estudis el que han tirat és una mica de banda de parlar de temps, inclús de parlar d'edat, a parlar de maduresa i de què s'està fent amb el mòbil. Perquè, clar, amb el mòbil o la pantalla, si està el nano 2 hores, 3 hores fent un dibuix, llegint un llibre, veient un documental, això ningú es queixaria. Si ho fa amb la tele o si ho fa a la biblioteca, però si està amb el dispositiu, ostres, potser porta 2 hores llegint un llibre, que no és el més habitual.
No és el més habitual.
Quan són nanos, però les estadístiques també són molt interessants. Diu que fins als 24 anys hi ha un ús elevat de pantalla, però quan arriba un moment en el qual el nano ja no està captiu a casa, sinó que pot sortir, que pot tenir relacions socials i sortir fora sol, això baixa moltíssim. Per tant, de vegades també s'ha de saber quan fas les preguntes. Si la fas quan tens 12, 13, 14 anys, segurament sortirà un ús molt elevat de la pantalla. Però després s'aprèn i és un ús més baixet, diguem-ne, més moderat.
Però en un adult...
Jo el terme enganxat, sí. Que tu crec que...
Ja us dic, no us deixaré marxar d'aquí perquè la gent vol saber si tinc un problema o no tinc un problema.
Mira, jo més que descriure el tema addictiu, que si cal, i podem entrar, si cal, i parlem una mica de què vol dir una addicció, no el mòbil, sinó una addicció, però que em sembla que no és el tema concret, sinó que crec que t'enfoques més cap a la que està enganxat, que tu li dius. Mira, hi ha una... No és una dada, per tant, aquí el company ja em dirà, ell manega millor les dades, que no pas jo.
No, si no voleu, no diem dades, eh?
No.
Avui fem un podcast sense dades.
Les dades també hi són. Si són, és alguna cosa hi són, vull dir que les hem de fer servir. Però crec que hi ha un paràmetre que és molt fàcil d'observar. Fins a quina necessitat tinc d'estar mirant el mòbil. Que no és per usar-lo, sinó és perquè espero que en el mòbil hi hagi alguna cosa. És a dir, a veure si m'han trucat, a veure si hi ha hagut un missatge, a veure si m'han enviat una notificació d'alguna cosa. És a dir, necessito ja mirar compulsivament el mòbil.
Per tant, parlem més d'enganxats que d'addictes?
O ús excessiu.
Ús excessiu.
Ús excessiu perquè moltes vegades no saps on posar el límit. Moltes vegades el que dius, entres a un restaurant... Després parlaríem si el restaurant és el lloc on tenia els nens petits allà, no, asseguts. No? És normal que li donis la pantalla. Perquè si tu vols anar a un restaurant i tenir-los allà tranquils, no hi ha una altra forma de lligar-los. No? Això seria un altre tema. Llavors. I llavors, clar, un seria aquest. No? És a dir, el anar veient una mica el temps que estan fent-lo servir, pel que l'estan fent servir i sobretot la recomanació, perdona, que és el que volia dir. La recomanació que si l'American Psychology Association fa és que no el facin servir 2 hores abans d'anar a dormir. Aquesta sí que és una recomanació clara.
Val.
Perquè...
Una dada.
Clar, perquè els excita i es despetlla.
Per quines edats? O per tothom?
Per tothom. Això és per tothom.
Per tothom, eh? 2 hores abans.
2 hores abans. Això sí que és una... Hi ha evidència. I després, el que sí que diuen és el que deia. Sí, no és una qüestió d'edat, sinó una qüestió de maduresa. Per tant, has d'anar introduint el mòbil el més aviat possible, deixant-lo el temps que tu consideris adient, però ensenyant-li, sobretot, què passa quan envies una foto per internet. No? Què passa quan tu estàs compartint missatges? Què passa quan algú et truca i no coneixes qui és? Per ensenyar-lo a defensar-se i a poc anar creixent amb la tecnologia perquè és impossible negar la tecnologia. Per tant, si tu li treus la tecnologia i li dones quan tingui 16 anys, tindrà més problemes encara que si dels 11 a 12 anys l'has anat introduint en que sàpiga protegir-se. I una cosa que no es parla mai, que no sigui un assetjador. Yeah. És a dir, perquè moltes vegades sembla que els nostres fills no ho són. Mm. I de vegades ho són sense saber-ho. Comparteixen una imatge, riuen... Llavors, no? Va haver-hi aquell cas famós d'aquelles nenes que se'ls va fer una imatge nues que no eren elles i la cara, i en petit comitè, que no en se sent ningú, jo també parlo de que els nens també eren víctimes, perquè segurament van fer servir una tecnologia que no sabien que tindria aquest impacte. Per elles són, òbviament, les principals víctimes, però
totalment,
ells també.
Totalment.
Ells també. Doncs això és anar educant, anar ensenyant, i a poc el temps que un consideri que el nen està aprofitant-se de la tecnologia, i no al revés.
He llegit un article de la Universitat Complutense de Madrid que deia que hi ha persones que estan més predisposades que altres a quedar-se enganxades al mòbil. És cert?
Això sempre s'ha parlat així de les addiccions, no és el que dèiem abans. I és que hi ha persones que, doncs, quan no tenien mòbil feien altre tipus de conductes per precisament per enganxar-se al que sigui, en els jocs o el que fos. Sí, el que passa és que ara el tenen directament a la butxaca. Llavors és més fàcil que tinguin aquest tipus de conductes
ara,
inadequades.
Ara, un addicte utilitzar el mòbil, per exemple, per fer apostes, per jugar, o per entrar a xats sexuals. És a dir, a buscar aquells estímuls que necessita per la seva addicció.
Vale.
Per tant, el que està per damunt, és a dir, si no hi hagués el mòbil, ho faria presencialment, correcte, ho buscaria, estaria...
Per tant, o sigui, arribem a un consens que el fet d'estar enganxat, ho diríem així, al mòbil, amaga un problema més profund?
El pot amagar o no. Sí. O no, però el pot amagar. És a dir, pot ser que sí. Bueno. Ara, per això jo preguntava, Marc, agafa una hora i reparteix-la amb quarts d'hora, per exemple, i digues, quanta estona necessites tu per tornar a consultar el mòbil, encara que no el necessitis per res? Quanta estona trigues a mirar el mòbil? Si t'ha tocat algú, si tens un missatget...
Bueno, és que només cal veure un pas de vianants, que potser estàs parat allà 10 segons, tothom mal a la butxaca i al mòbil. És així. Aquest gest, què significa?
Significa que no hem après a controlar el mòbil, perquè el mòbil ja té eines per bloquejar-lo, a més, automàticament, quan ja surts amb el cotxe, perquè jo veig gent que va amb la moto i treu el mòbil en el semàfor, és a dir, a veure, què et perdràs per veure en el semàfor, no? Per això jo dic que hem d'anar aprenent a fer-lo servir, ens falta educació, psicoeducació, però no és ja una qüestió de transform mental, és una qüestió d'aprendre, doncs, que quan entres a algun lloc l'has de deixar... És a dir...
Sí, però per què sempre anem a buscar-lo ara? Què ens passa?
Això és perquè busquem, l'estímul.
No busquem, estem avorrits.
No.
L'ascensor, baixant 15 plantes, la gent va buscar el mòbil.
Clar, però és que imagina't el nivell que hem arribat d'avorriment.
No, és que no busquem, vull dir, no busquem res, eh? Clar. Jo no busco res quan baixo per l'ascensor.
No, algú busquem, és a dir, busquem l'estímul.
Ah, d'acord.
L'estímul. Sí. Aleshores, hem de pensar en termes d'estímul. Què em provoca fonamentalment, per què em serveix el mòbil en aquest tema que estem parlant, que no ens fiquem en el terreny de l'addicció concretament, en tot cas més endavant, i és l'estímul. Mm-hmm. Què em dona un estímul? Perquè aquella estona que estic aturat, sí, aquella estona que estic esperant el tren, aquella estona que estic esperant trobar-me amb algú, com l'omplo? Abans ens encantàvem, sí, però ens encantàvem mirant, és a dir, contemplàvem l'entorn, miràvem la,
sí,
gent...
Ara m'esteu dient que en aquesta pausa anem a buscar alguna cosa que ens doni...
Però hi ha una segona part. És que la gent pensa que internet és gratis. I internet el que depèn és dels anuncis, depèn de... Per tant, si vas en un ascensor i t'envien un missatge, t'avisa. Vale? Per tant, no és únicament de que ens avorrim, que també, perquè veus la gent, abans t'avorries, el que deies, no?
t'encantaves
i ja està, no? I no passava res. Ara no t'encantes, vas mirant coses. Però quan mires coses ja està programat, tots els programes que hi ha estan fets perquè vulguis veure més, vulguis estar sempre mirant la informació. Això està fet així, és el que deia. Hem d'aprendre a cancel·lar això. Com es fa? Bueno, tots els programes que tenen anuncis et diuen, si pagues, traiem els anuncis. Què passa? Que la majoria de gent no paga. Llavors, estem constantment veient anuncis que no volem veure, però ens estan avisant constantment els programes de has rebut un missatge, o no et perdis això, no et perdis allò, precisament per tenir-los cada vegada mirant això. Per tant, no és únicament una qüestió nostra, sinó una qüestió del propi sistema.
I una cosa que volia preguntar relacionada amb això, que ara està molt de moda, que és aquest scroll infinit, no?, que en diuen, que expliquen, i ara ho hauríem de comentar, per què és tan perjudicial o per què ens enganxa tant l'escroll infinit. Abans que res hem d'explicar què és, no? Què és això, que anem tirant pantalla amunt
ditades,
i la
ditades.
Pantalla no s'acaba. Per què ens enganxa tant?
Per això, perquè vas...
Estímul, imatges estímul.
Noves, missatges nous, gent nova... Per tant, òbviament, la curiositat és infinita.
És infinita. I fixa't que els experts en xarxes... Ho dic perquè, com que és un tema que a mi em pertoca, perquè, evidentment, si vols moure't en el món de les xarxes, com a mínim has d'estar una mica orientat, doncs una cosa que m'expliquen és, justament respecte a aquest tema de l'escroll, és fixa't en què et quedes de seguida enganxat i en què canvi passes pantalla. És a dir, al final, què fa que tu et quedis de tots els scrolls que estàs passant, per què et quedes amb un i no un altre? Llavors, aquí és on trobem l'aspecte de crear l'interès, crear l'impacte immediat. Per això, els que ens dediquem a parlar i hem de fer reels i hem de fer cosetes d'aquestes, clar, el primer que et diuen és que la primera frase que dius ja ha d'impactar. Ja la persona, quan t'escolta, ja ha de voler-ne més. I dius, home, això algun cop sí que ho pots aconseguir, però estar-ho aconseguint sempre és molt difícil. Però, en canvi, fixa que ja la consigna que et donen és aquesta. Tot el que facis ha de mostrar un interès immediat i ha d'impactar immediatament. Perquè si no impacta immediatament, ja han passat una altra pantalla. Ah. Aleshores, estem en aquesta roda.
I per això tenim les cookies. Les cookies estan fetes perquè si hi ha alguna cosa que no t'agrada, ja ho sap, llavors t'anirà traient coses que t'agraden perquè puguis estar més temps encara mirant-lo. És a dir, tot està muntat per això.
No, m'agrada perquè veig que estem repartint culpes, per dir-ho així, és a dir, la nostra responsabilitat des del punt de vista psicològic, que és el que estem explicant, però també les trampes de la pròpia tecnologia.
Efectivament.
També és el que
però fixa't, els fills, això s'ha explicat, i hi ha alguns documentals que ho han mostrat clarament, fills de creadors de xarxes i de programes no els deixen tenir mòbil. Per alguna cosa serà.
A veure, Toni mou el cap,
Segons diuen, és un mite. Segons diuen, és un mite.
Ho deus haver llegit també a les xarxes.
No, llegit no.
Jo he llegit que és un mite. L'hauríem de buscar independentment. És com, no? És la imatge del
jo vaig veure el documental.
Del que fa droga, no? Del narcotraficant, que diu, no, els meus no ho prenen, no? Potser l'han agafat d'aquí, aquesta idea, no? No sé si és del tot cert, perquè és impossible no estar amb tecnologia davant. Per això dic que diuen que és una mica un mite. I segurament el que sí que fan és que quan arriben a casa desconnecten moltes coses, que és el que saben, perquè per això treballen amb això. Però un dissenyador, no, els propis psicòlegs que treballen en videojocs, el que busquen és que estiguis al màxim enganxat possible. Això és el nostre coneixement, no, de la conducta. I això s'hauria de regular també a nivell del govern, per això diem, no, una mica les culpes són de tots, del govern, i això també hauria d'estar controlat pels pares, perquè els pares moltes vegades compren jocs de 16 anys a nens que tenen 12, vale? I després, és que està tot el dia jugant, clar, és que està fet perquè el teu nen et demani que compris no sé què skins i no sé quantos, com si tingués 16 anys i té 12, no? Mm-hmm. Tot això, per això hem de repartir, i no únicament la tecnologia. I sí que és, jo, per tranquil·litzar la gent, és a dir, el que no s'ha vist és que hi hagi un impacte sobre la salut mental fort, hi ha un estudi molt interessant en el qual valorava les xarxes socials, la família, l'escola, i l'escola, la família, els companys, continuen sent les variables més importants per la salut mental, i les xarxes socials tenen un impacte petit, no tan gran com de vegades surt i es diu, no? Mm. Això no vol dir que no l'haguin de controlar, perdó, sí. I tal, no? Però no és tan impactant, si continua sent les clàssiques variables.
Vaig una mica on he començat, en aquest exemple que posava de la parella que està al restaurant, ho hem vist tots, això, en el bar, i no tenen res a dir-se, i de cop i volta treuen els mòbils, no? És allò que dèiem, no, potser en aquest cas no de buscar un estímul, potser no els estimula prou la parella que tenen, no? Sinó de buscar alguna cosa que els distregui més d'aquella cita que estan tenint.
Imaginem que no tinguin el mòbil.
Que terrible.
Què els hi passaria?
Terrible.
Què haurien de fer?
Doncs aixecar-se i marxar, ja perquè està. No tenen res a dir-se.
Pues han de comunicar-se. Han de comunicar-se, han de compartir coses.
Terrible.
I què passa? Pues
vist des de la perspectiva actual, això és terrible, el que estàs explicant. Haver-se de comunicar, haver d'explicar coses, haver d'esforçar-se a fer feliç l'altra persona, no? A explicar-li alguna cosa que li faci gràcia.
També hi ha una intimitat, que és que tots dos vegin el mateix des del mòbil, no?
Sí, això seria molt casual, Però, escolta, hi ha aquella gent que realment sí que es preocupa per hòstia, jo és que vaig tot el dia amb el mòbil a la mà. Fins i tot ara estem parlant de tecnologia que intenta solucionar aquest problema amb una cosa molt graciosa, que són aquesta mena de, en diuen presons de mòbils, no? Que són unes caixes on tu deixes el mòbil, les programes, i representa que la caixa no s'obre fins les hores o els dies després que tu li has posat, no? Jo em vull desintoxicar, ja sé que no us agrada, però ho vull deixar. Què faig?
Clar, és que és el que portem tota l'estona parlant, és aprendre realment, primer, una psicoeducació de on has de fer servir el mòbil, on no. El problema és que moltes vegades el mòbil és de feina i personal.
També.
Per tant, primer que hauries de fer és tenir un mòbil de feina i un mòbil personal.
Mira, bona idea.
D'entrada.
Bona idea.
Ara pràcticament tots els mòbils permeten tenir dos telèfons, no?
Dos targetes,
números de telèfon, sí. Volia dir, no? Llavors, tu saps que programes que quan surts de la feina desconnectes i ja està. Clar, després què passa? Que vols tenir un horari una mica mica flexible. I una altra persona també. Llavors, l'altra persona t'envia un e-mail a les 10 del matí, però tu potser comences a treballar a les 12. Llavors, ja està esperant. Per tant, també has d'estar preparat perquè no et responguin amb el teu horari, perquè té un altre. Si volem flexibilitat horària, hem d'acceptar-ho, això d'entrada. I després, tenir molt clar doncs, que el telèfon personal ha de tenir també unes característiques de el deixo apagat o el deixo fora quan estic al sopar, dinant o amb la família o quan surto, únicament pots posar trucades
bàsiques
sí. Perquè tens nens petits o tens avis, no? Tens els pares que estan grans i t'interessa estar connectat. I això és fàcil de programar, però, diguem-ne, és fàcil de fer, però has d'aprendre a fer-lo. I la majoria de gent no sap. Aquest és el problema.
Aquest és un altre tema, també.
Els meus amics que...
Bé, perdoneu, i aquella gent que és una cosa tremenda, o sigui, en el món en el que estem, que miren el mòbil al cinema. No ho he vist mai, això? De mirar, o sigui, està en una pel·lícula i ara, perquè com que estem parlant d'estímuls i m'esteveu explicant això, de que entendre que la pel·lícula no és prou estimulant, que hem de mirar el mòbil.
Que els necessiten tots. És a dir, aquí el problema és la necessitat d'estímul. Per tant, com més estímuls, millor. Aleshores, la persona està veient una pel·lícula, alhora està mirant el rellotge,
que també és digital.
El rellotge ja també rep missatges,
sí.
I segons quin missatge ja mira el mòbil.
Sí.
És a dir, que és simplement estar contínuament estimulat. Mm. I aleshores, aquesta és una cosa que sí que comença a cridar l'atenció,
sí.
De dir, ei, anem a observar què passa aquí, que tens aquesta necessitat de tant estímul, perquè alguna cosa està dient de tu, ja no parlem en termes de caràcter, de personalitat, sinó alguna motivació que potser cal que sigui replantejada, o potser hi ha algun dèficit atencional, hi ha alguna dispersió mental a la qual tu necessites molts estímuls per sentir-te que estàs com bé. Aleshores, aquí cal, de nou, anem a l'educació, de nou anem a replantejar el tema, i el que volia dir abans és que algunes amistats, donant-te resposta al que tu preguntaves, han decidit que el mòbil només sigui, al marge del tema laboral, estrictament telèfon. Per tant, anul·len, no és que anul·lin, és que ja no compren telèfons que tinguin més funcions que la telefònica.
I llavors estàs mal vist.
I l'has de buscar, perquè Espanya és dels països que té més smartphones. És a dir, això d'entrada. Si vas a comprar qualsevol mòbil, és impossible, o molt difícil, millor dit, no impossible, és molt difícil trobar un mòbil que no tingui internet.
Exacte, però
de fet,
renuncien.
Al telèfon abans deies, vol vostè vol dades o no vol dades? Ara et diuen, vol vostè telèfon o no vol telèfon? Per tant, ara és al revés.
Quins seran els reptes de futur? Estan encarats amb l'adolescència, l'infantesa? Vindran aquí? Ho dic perquè ara estem immersos en aquest món de quan donem els mòbils i sobretot a les escoles, que els hem de fer servir o no.
Sí, lo de l'escola també és molt curiós, no? Perquè diuen, traiem el mòbil de l'aula, però quan ha entrat el mòbil a l'aula? És a dir, perquè entri el mòbil a l'aula, els professors i professores han de tenir les competències digitals per fer-lo servir com una eina educativa. I això no s'ha fet. Per tant, s'ha creat un problema que no hi havia. Sí, els hi deixaven el mòbil al pati, els hi deixaven el mòbil al menjador, no té sentit. Sí, el problema s'ha creat perquè no s'ha volgut pensar abans, prèviament. No? Llavors, jo què crec? Que arribarà un moment en el qual tothom tindrà una mínima capacitat i unes mínimes competències digitals. Ho dic perquè s'han fet estudis a nivell poblacional i es veu que això de nadius digitals és una paraula que és molt maca, però és falsa. És a dir, nadiu digital és el que sap imprimir, sí, però no sap per què, per on va, per quan necessito imprimir. Sí, això és una altra cosa.
I aquí no hem arribat. Avui estem desmuntant.
No, em sembla molt bé, la veritat.
Està molt bé.
Estem desmuntant, sí.
Per tant, el repte serà en aquests adolescents,
Serà en aquests adolescents educar-los perquè facin un ús correcte i que sàpiguen quan, diguem-ne, l'han de fer servir, com l'han de fer servir, i el que deia abans, torno a repetir, com protegir-se i com protegir l'entorn del que fan, perquè moltes vegades els fa molt gràcia compartir una imatge, però han de saber, és una de les recomanacions, què passa amb aquella imatge, que potser és una imatge molt tova, una imatge molt, molt natural i no passarà res, però que sàpiguen, aquesta imatge quedarà aquí per sempre,
sí,
pràcticament.
Per
tant, estàs preparat perquè això passi?
Avui hi ha un bullying extensiu, és a dir, el bullying que es practicava fins ara dintre l'àmbit de l'aula, dintre l'àmbit de l'escola, dintre l'àmbit del pati, no? Avui s'extén. I es fa un bullying a través de xarxes, a través de missatges, a través d'això, doncs jugar a deixar retratat algú simplement pel gust de retratar-lo. Sí. I és un bullying, és un assetjament amb regla però que té aquesta connotació que utilitza les xarxes. Per tant, ja no queda restringit a l'aula, és que s'està extenent a nivell de l'utilització dels mòbils. I també, jo suggereixo, educació també parental, l'educació dels pares i les mares. Per què? Ostres, tu, hi ha un patiment? Com és que hi ha tant patiment perquè el meu fill porti el mòbil? És que si no el té, pateixo. Perquè vull saber què li passa, si li passa res. Aleshores, aquí tenim dos problemes. Un, com és que se t'ha causat un problema que no ha existit mai, que és que el teu fill doncs, està a l'aula i suposadament doncs, està protegit i està fent... Doncs no cal que preocupis tant. Doncs no, una preocupació contínua per saber que el meu fill està bé. Per tant, aquí hi ha una ansietat prèvia. Però, a més, aquesta ansietat ve acompanyada d'una ansietat social, perquè si el meu fill veig que no li dono el mòbil, però tota la resta sí que en té, perquè les mares s'ho expliquen, justament perquè utilitzen els whatsapps per explicar-se que el meu fill porta mòbil i totes porten mòbil, aleshores entres en el pànic de dir, i per què jo no? Aleshores, aquí s'estan produint també situacions que tenen discriminació, situacions d'ansietat i ansietat social innecessàries.
Doncs haurem de fer pedagogia, haurem de fer educació, no hi ha altre camí pel que esteu escoltant, i buscar-nos estímuls variats que no ens portin a les pantalles.
Sí. Home, és que el tema de l'estímul... Home, això és
el... No, és el que he après avui.
Això és humà.
Això és el que he après avui.
El dels estímuls és molt humà, perquè sempre busquem estímuls que d'alguna manera compensin, mira, els nostres buidors, les nostres faltes de sentit a vegades, els malestars que vivim a la vida. El que passa que hem d'aprendre, donar-nos compte de si estem compensant, si estem utilitzant correctament, i tot això és pedagogia que cal fer.
Si estem compensant amb el mòbil alguna cosa que ens falta a nosaltres.
Evidentment. Sí.
Xavier, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Antoni Baena, avui membre de la Comissió de Psicologia del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i director del Màster de Salut Digital de la UOC. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Fins una altra.
Fins una altra.
Fins aquí, tranquil·lament, amb Marc Serra i Xavier Guix, el podcast que t'ajudarà a no ensopegar una altra vegada en col·laboració del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya.